Molt bona tarda, senyores i senyors, com tots els dissabtes. Benvinguts al programa Converses. Estem, com sempre, al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona. Aquest dissabte, en companyia de Leandro Lamor. Bona tarda, Leandro.
Hola, bona tarda.
Maria Jesús Cañizares, benvinguda, Maria Jesús.
Bona tarda.
I la Iva Anguera, molt bona tarda, Iva.
Hola, bona tarda.
I el convidat d'aquest dissabte al Converses, el senyor Alejandro Fernández, que és el president del Partit Popular a Catalunya. Senyor Fernández, bona tarda.
Molt bona tarda.
Benvingut, gràcies per compartir aquesta conversa d'aquest dissabte. I escolti, d'entrada, jo li diria que felicitats.
I tant.
Felicitats.
I tant,
bons perquè, resultats sí. De la setmana passada, el diumenge passat.
Efectivament.
Resultats magnífics a Lleida, segona força política. Sí. Torneu a entrar a l'Ajuntament de Girona, amb força a Tarragona, amb molta més força a Lleida. Escolti, el PP està recuperant múscul a Catalunya.
Efectivament, efectivament.
Com s'ho han fet?
Bueno, doncs treballant, és l'únic que es pot fer a la vida, i és intentar millorar les coses treballant, i després amb una qüestió que per nosaltres és molt important. I és que el Partit Popular ha demostrat tenir una fortalesa que ve de la seva afiliació, dels seus simpatitzants i sobretot, per damunt de qualsevol altra consideració, de les seves idees. Perquè, entre altres coses, ha quedat molt clar que hi ha d'altres formacions polítiques que quan venen maldades no tenen la capacitat de recuperar-se, probablement perquè han estat més fruit d'una moda que d'una altra cosa. No? I, en canvi, doncs, el Partit Popular, amb el projecte que ha tingut sempre, el que es demostra és que molta gent estava equivocada i que l'alternativa doncs, som nosaltres. I crec que ara estem en disposició de consolidar-ho en les properes eleccions generals.
I ara totes les mirades posades en els pactes post-eleccions, no? I tothom mirant la ciutat de Barcelona, capital de Catalunya, i allà el PP i el senyor Cirera té molt a dir, no?
Efectivament.
Què farà? O és una decisió que vostè li deixa a mans del senyor Cirera?
Jo sempre he explicat una cosa, i és que tu has de confiar en els teus companys i en els teus equips. I que quan jo em dedicava a la política a Tarragona i vaig haver de tancar acords a la Diputació de Tarragona o a l'Ajuntament de Tarragona, a mi el que m'agradava era que les decisions es prenguessin a Tarragona. I de la mateixa manera, el que nosaltres tenim és comunicació constant sobre el que s'ha de fer, però és li correspon a Daniel Cirera prendre la decisió, que jo estic absolutament convençut que ell prendrà la decisió millor per Barcelona. No tinc cap tipus de dubte al respecte. I evidentment, jo tinc la meva opinió, però és una opinió que l'he traslladat amb ell.
I no us la dirà, clar.
I no, perquè qui ha de traslladar el posicionament del partit sobre aquesta qüestió és ell, perquè ell és el que ha aconseguit un excel·lent resultat a Barcelona, és ell qui ha de prendre una decisió, que no serà una decisió fàcil, en política mai no ho són, però que en aquest cas, a més, és decisiva pel futur de la ciutat i pel futur de Catalunya.
Aquí la història està en si es fa alcalde Xavier Trias o es fa alcalde el senyor Jaume Collboni.
Sí.
La senyora Colau, ja Daniel Cirera ha dit que...
No, això estava absolutament descartat.
Que la ciutat necessita començar de zero,
des del
primer
dia.
Fora Colau, clar. No, i en aquest sentit, i mirant ja en clau eleccions generals, que el pròxim dia 23 de juliol, vostè què li aconsellaria al senyor Cirera?
Doncs això li diré en privat.
També?
Clar, ja, evidentment. Evidentment,
però
perquè...
Insisteix, és una disjuntiva complicada.
És molt complicada, però això em recorda una mica aquells entrenadors d'equips importants que han de fer un 11 inicial i resulta que es deixen a la banqueta quatre cracs. I sempre explica aquest entrenador que bé, que és una decisió difícil deixar quatre cracs a la banqueta, però que beneïda decisió difícil. No? El problema és quan no tens la capacitat de decidir i resulta que has d'escollir 11 inicial i dels 11 només dos són bons i nou són uns paquets. No? Doncs aquí passa exactament igual. Evidentment que és una situació difícil de resoldre, però nosaltres som un partit de govern i quan no som partit de govern, el que som i tenim molt clar és que volem ser decisius. En què? En millorar la terra allà on ens presentem. I això significa doncs, que a la ciutat de Barcelona nosaltres el que hem de prioritzar per damunt de qualsevol altra consideració és l'estabilitat política, el respecte institucional del govern que surti escollit finalment i sobretot una cosa que no ha tingut a Barcelona en els darrers 8 anys, no? Que són polítiques mínimament raonables.
Ja.
Polítiques que ajudin els emprenedors, els empresaris, que no criminalitzen els propietaris, que busquin una pressió fiscal moderada. Però tot és important, també és molt important que surti un govern que no sigui d'inestabilitat institucional o que l'endemà de les eleccions es dediqui a fer un desafiament a l'estat de dret, posem per cas. No? Això tenim alguna experiència negativa a Catalunya. Jo crec que de la barreja de tot ha de sortir la decisió que prenguem, que
serà, insisteixo,
clar, és que serà una decisió que ha de sortir en benefici de la ciutat de Barcelona, del conjunt de Catalunya i també d'Espanya.
I es prendrà, i perdona, Iba, ja cau, es prendrà l'últim moment, el dia 17, abans del ple definitiu?
Això li hauria de contestar el senyor Cirera, perquè és ell qui està parlant amb les diferents formacions polítiques i el calendari jo no el tinc, no? Però, vaja, el que sí que sabem, per l'experiència política, és que aquest tipus de decisions difícils acostumen a ser de les darreres hores. Li passa pràcticament a tothom. Perquè són difícils.
Ens faran patir com sempre. Vinga, Iba, ara sí.
En aquests termes, probablement el més fàcil o el menys compromès és permetre que Xavier Trias sigui alcalde per la mínima i ja ho trobarem després de les eleccions generals.
Bueno, ho ha dit vostè, no? El que passa és que els camins més fàcils no sempre són els més transitables, no? Tenen conseqüències després de cara al futur. Jo insisteixo que estic absolutament convençut que l'acord al qual s'arribi serà en benefici de Barcelona i de l'estabilitat institucional i del respecte a la llei, el respecte a la Constitució i el respecte a l'economia de mercat, el respecte a la propietat privada, el respecte al turisme, el respecte, és a dir, trencar un model que ha destruït Barcelona en els darrers 8 anys, no? I són moltes coses, no? I qui hagi de sortir alcalde perquè el Partit Popular ho facilita és perquè ha de donar garantia de tot, no només d'una cosa o d'una altra. Ha de donar garantia de tot. De respecte a la llei, de respecte a l'ordre constitucional, de respecte a la propietat privada, de respecte als emprenedors, als botiguers, als turistes, que acabi amb la turismofòbia, que acabi amb totes aquestes coses, no? I bé, això jo no estic en disposició de dir ara qui seria capaç de respectar-ho tot. Nosaltres segur que sí.
Vinga, Maria Jesús.
D'aquestes dades bones que ha tingut el PP a les municipals, això es pot extrapolar a les generals a Catalunya? Vull dir, aquesta setmana s'han celebrat les clàssiques jornades del Cercle d'Economia i els empresaris estan encantats amb Feijó, o sigui, no s'amaguen, no, diuen que és, diguem-ne, la garantia d'una Espanya sense confrontació, però no sé si això també es pot extrapolar a Catalunya, en el sentit de frenar a Vox, i no sé si, diguem-ne, restar vots al PSC.
Jo diria diverses coses. La primera és la pròpia manera de fer de Pedro Sánchez ha provocat que les darreres eleccions i les properes estiguin plantejades com un plebiscit sobre la seva acció de govern i sobre ell mateix. Bueno, ell mateix sempre es defineix com mi persona, no? O sigui, per tant, sobre la seva persona. Des d'aquest punt de vista, més enllà d'algunes interpretacions que es puguin fer sobre posteriors aliances electorals, jo crec que en la ment de molta gent el que està és o Sánchez o Espanya, o Sánchez, en aquest cas, o el Partit Popular, o Sánchez o Feijó. I també aquestes eleccions han servit també per a demostrar que quan el vot es concentra al voltant del Partit Popular, això té efectes pràctics, té efectes positius i no només efectes melancòlics, de, bueno, el que hauria pogut ser i no va ser, no? I jo crec que això tindrà també un efecte a les generals. L'extrapolació estadística exacta no existeix mai entre unes eleccions i unes altres, no? El que sí que està molt clar és que la garantia de canvi només ve del Partit Popular i només vindrà de la candidatura d'Alberto Núñez Feijóo.
Parlant de fixar marcos d'opinió, deies que Sánchez està intentant crear unes eleccions que siguin plebiscitàries o l'extrema dreta i el PP o jo, no? En aquest sentit, també els partits independentistes aquí a Catalunya, la primera reacció també ha estat intentar fixar el seu marc, no? Que és que si davant d'una possible victòria del PP en col·laboració amb Vox, aquí hem de defensar Catalunya i els únics partits que poden defensar-lo són els partits independentistes. Davant d'aquesta interposició de marcs mentals, quin seria el marc que hauria de proposar el Partit Popular a nivell general a Catalunya i quin seria el marc que hauria de proposar el PP català davant d'aquestes eleccions?
Jo no crec massa en aquesta construcció de relats que al cap i a la fi el que volen és tractar a l'electorat com si fossin nens petits, no? És a dir, s'ha demostrat amb aquestes eleccions, de fet. Jo estic convençut que Pedro Sánchez portava una temporada massa llarga, convençut que fer tot tipus de barrabassades no tindria cap cost electoral. I ell estava convençut que aprovar lleis que provoquessin que milers de violadors i agressors sexuals sortissin al carrer, i a més abordar-ho durant mesos i mesos amb una arrogància de no voler canviar les coses, les va canviar i s'ha vist massa tard, la gent ja estava molt indignada, doncs que fer aquest tipus de coses no tindria conseqüències. S'ha demostrat que sí que les té. S'ha demostrat també que Sánchez estava convençut que pactar amb gent que fica a les seves candidatures electorals terroristes amb delictes de sang, que això no tindria conseqüències. I sí que té conseqüències. La gent té dignitat, la gent té idees, la gent té ideals, principis, valors. És a dir, no és només una qüestió de donar-li 400 euros als joves perquè se'ls gastin a no sé on. És a dir, el fet que assassins amb delictes de sang anessin a llistes electorals de socis de Pedro Sánchez, doncs molta gent no li ha agradat. I això té conseqüències. Jo no diré quin marc ha de proposar el Partit Popular, diria el que nosaltres volem traslladar a la societat espanyola. I és que si volem recuperar la convivència, si volem recuperar la concòrdia, si volem recuperar l'economia espanyola, si volem recuperar un respecte institucional, un respecte a la llei constant, si volem acabar amb aquest desafiament constant de les dues Espanyes irreconciliables, aquí està el Partit Popular. Si volem recuperar el prestigi exterior d'Espanya, aquí està el Partit Popular. Aquesta és la idea, és el missatge que nosaltres volem traslladar. Després alguns intentaran, insisteixo, tractar els actors com si fossin nens petits. No, que viene Vox. Jo crec que molta gent s'ha demostrat, es va demostrar a Andalusia. Andalusia va ser el recurs del Partit Socialista, que viene Vox. El resultat va ser una majoria absoluta del Partit Popular. I aquí ha passat exactament igual. Aquest recurs jo crec que no se n'adonen que la gent no és idiota.
Enllaçant amb això que deia, vostè parlava ara dels pactes amb Bildu, que efectivament han tingut un cost pel PSOE en aquestes eleccions, perquè Bildu va decidir ficar terroristes i terroristes en condemnes per delictes de sang a les seves llistes, però en canvi a Bildu li ha anat molt bé. Això ens retrata una societat al País Basc malalta encara?
No, el que per mi demostra és que la idea, quin era el principi de la idea de Pedro Sánchez al voltant de Bildu, i que molta gent de bona voluntat se la va creure. Per cert, és una qüestió que també passa a Catalunya, dimensions diferents, és la teoria aquesta de la distensió. És a dir, no, jo pacto amb ells perquè així deixen de tenir més motius i aleshores aniran a poc a poc cap a la democràcia, no? Què és el que fa Bildu en el moment que té poder? Primer, ocupar les institucions, i després, per demostrar que efectivament estaven en un temps de distensió, per humiliar les víctimes, fiquen terroristes amb delictes de sang a les candidatures. Si això és distensió, que baixi Déu i ho vegi.
Però a mi el que em preocupa és que la gent voti aquestes llistes.
No, però ara acabo. Aquesta suposada distensió havia de provocar també que Bildu per despistonada, això ho deien els socialistes. No, és que si t'enfrontes dialècticament creixen, no? El que s'ha demostrat és que creixen quan els hi regales tot l'espai polític. I per tant, la confrontació ideològica i democràtica contra partits polítics que no han condemnat el terrorisme ha de ser rotunda, perquè si no estàs blanquejant les seves idees. I ells demostren a la mínima oportunitat que tenen que el seu compromís amb la democràcia és inexistent, que és el que ha passat en el cas de Bildu. I tant que és preocupant el que està passant en el cas de Bildu. Però té un corresponsable, que és qui ha regalat l'espai polític a Bildu i qui ha pactat cada cosa amb Bildu. Aquest és l'esquema, com a mínim, és la meva opinió.
Però salvant les distàncies, que no és el mateix, evidentment, però no sé si Sánchez, la errada és que, bueno, a Catalunya ha anat bé això de la distensió, o sigui, de, bueno, indultos i demés, després del procés, després d'aquest cop dels independentistes, i això pensava que també ho podia fer amb Bildu. No sé si va per aquí o...
Bé, és que la idea aquesta, per mi és allò que es diu cortoplacista, de pensar que el que ha fet Sánchez a Catalunya és bo, per mi és molt pensar. Jo crec que no. És a dir, va bé fins al moment que deixes de cedir, en el moment que algú digui no, fins aquí ja no puc arribar, tornarà el conflicte, que ningú no s'equivoqui. S'ha de ser realista, clar. És veritat que el separatisme sembla que hagi baixat la seva intensitat. Per què? Perquè van exigir la supressió de la sedició, se'ls hi va donar. Van exigir els indults per gent que no havia demanat perdó i que diu que ho tornarà a fer. Se'ls hi va donar. Ha demanat la retirada del Centre Nacional d'Intel·ligència de Catalunya. Se'ls ha donat. Ha demanat que l'Estat, el govern d'Espanya, s'inhibeixi en el compliment de les sentències lingüístiques, els hi ha donat. Clar, així és normal que estiguin tranquils, si tot el que demanen se'ls hi dona, estan tranquils. És el que ha passat amb Bildu, però la mínima oportunitat que ha tingut Bildu, doncs ja s'ha vist el que ha passat. Per tant, ja veurem si aquesta teoria de la distensió funciona. Jo crec que funciona fins al moment que es dedica no.
Però sí que és veritat que aquí els vots dels independentistes han retrocedit. Això, davant la reacció que va tenir el president de la Generalitat l'endemà de dir que calia fer un front comú, no?, entre els partits independentistes, davant d'això preveus un nou escenari de conflicte, i això, el PP català, com queda en aquest escenari?
Anem a veure. Jo en termes electorals no ho sé. Jo no sóc un polític d'interessos, sóc un polític de conviccions. I per tant, no penso en càlcul electoral quan dic el que diré ara a continuació. En la mateixa exposició que acabes de plantejar, ha quedat molt clar que això de la distensió era mentida. Perquè clar, si resulta que per un resultat electoral diuen que tornarà el conflicte ells mateixos, s'ha demostrat que tota aquesta política només ha servit per rearmar-los i que ara estan disposats a tornar vés a saber on. No sabem exactament, jo tampoc no ho sé. No sé si serà amb un sistema semblant al que van fer servir a partir de l'any 2012 o amb alguna fórmula diferent, però ells mateixos ja han dit que és un front, és que fins i tot li posen l'expressió adient per parlar de conflicte, un front. Per tant, anem a veure, jo no crec que una estratègia que acaba donant com a resultat un front en contra d'Espanya sigui una estratègia vàlida, sincerament.
Li volia preguntar també, aquesta setmana ha estat aquí el president del seu partit tancant les jornades del Cercle i ha fet unes declaracions que no sé si han estat polèmiques al PP català, quan parlava de que el PP ha comès errors durant el procés i s'havia de revisar la seva relació, reacció respecte als problemes de la política catalana.
Jo crec que l'expressió és impecable i crec que la part essencial no la va dir i per tant deixa oberta la interpretació. Quins van ser els errors?
Bueno, vaig entendre a nivell de tot el partit.
No, és que evident...
Però clar, jo no sé.
Feijóo va dir exactament que un dels errors era que ells, del PP, no va dir si era el català o...
No, clar, és que una
que
cosa és que Catalunya ni l'altra, la política del Partit Popular respecta... No,
que va considerar que la situació de Catalunya
era crònica.
Que no tenia solució.
Però jo crec que el substancial és un reconeixement d'errors respecte a la política que s'ha aprovat d'aplicar a Catalunya.
No, és que,
independentment de que sigui de Gènova
o... El que hem d'analitzar és quina política s'ha aplicat respecte al Partit Popular a Catalunya. Jo la intentaré enumerar. És el pacte del Majestic, a continuació pactes pressupostaris de tot tipus, l'operació diàleg. Aquesta és la política respecte a Catalunya. I acords estables històricament amb Convergència i Unió. A tot arreu.
Està molt crític ara mateix, no?, amb el seu partit.
No. Jo he fet una enumeració del que ha passat a Catalunya.
És
una enumeració objectiva. Per tant, que hem comès errors, evident. El que ens hem de preguntar és quins errors són. Jo, la gent que em trobo pel carrer, el que sempre ens diu és que durant una temporada es van sentir abandonats. És el que diuen. I que per això van decidir votar d'altres formacions polítiques. Per tant, que s'han comès errors a Catalunya, estic totalment d'acord amb el que va dir Feijóo, i com que la resta de la frase no va quedar completada, jo el que només poso damunt de la taula és quina ha estat la política històricament del Partit Popular a Catalunya i que cadascú faci la seva interpretació de què és el que ha... De què, si ha sigut un excés de fermesa o un excés de feblesa.
Per ser complents amb el nacionalisme o l'independentisme tampoc
porta
cap a
bons... Jo crec que en una singladura tan llarga com la història del Partit Popular, jo sempre dic el mateix, la fulla de serveis del Partit Popular a la democràcia espanyola per mi és amb moltíssima diferència la millor, molt superior a la del Partit Socialista, que també va tenir etapes a la història d'Espanya, que la seva aportació ha estat positiva i no he tingut mai cap tipus de problema de reconèixer-ho. A partir d'aquí, jo crec que també ens hem de plantejar, no?, quina relació s'ha tingut respecte a Catalunya, no? Quin tipus de Catalunya? Catalunya és tot Catalunya, no només són les èlits convergents, perquè ens entenguem. I jo tinc la sensació que històricament, des de Madrid, la política espanyola s'ha adreçat més a les èlits convergents que no pas al conjunt de la societat catalana, que és molt plural, molt plural. I per tant, jo crec que nosaltres serem capaços de reconstruir aquest projecte, que és el que estem fent, adreçant-nos al conjunt de Catalunya, a tot Catalunya. I aquesta és la meva opinió.
S'ha d'anar a Berga, s'ha d'anar a Vic, s'ha d'anar a Montblanc...
No, però no és una qüestió d'anar perquè hem anat tota la vida. És una qüestió no només d'anar o no anar...
No, jo parlo d'aquests que s'han sentit abandonats.
No, i gent que s'ha sentit abandonada, gent constitucionalista que s'ha sentit abandonada a Catalunya. Ja no només parlem de poblacions...
Molt diferent sentit abandonat a Barcelona, una ciutat que s'ha sentit abandonat a Vic.
Efectivament.
O a Manlleu.
Efectivament.
O a Berga.
Efectivament.
És molt més dur, l'ideal.
El que crec és que per intentar sempre millorar una cosa, primer has de fer la diagnosi. Després ve la teràpia. I la diagnosi s'ha de basar en el que has fet realment. És a dir, la política històricament... Això també serveix pel món nacionalista. Quan es queixen parlen de la marginació de Catalunya respecte als governs centrals, jo sempre dic el mateix. El nacionalisme va pactar amb Felipe González, va pactar amb Aznar, va pactar amb Zapatero, curiosament amb Rajoy amb el que menys, però va pactar la reforma laboral, i ara amb Sánchez ho han tornat a pactar tot. Ja fos Convergència, Unió o Esquerra Republicana, han arribat a acords tota la vida amb els governs de Madrid. Per tant, són corresponsables del que hi hagi aquí perquè han format acords estables. Sí. I en canvi, quan arriben maldades diuen que, no, és que estem marginats. No, tu has decidit la política catalana i la política del conjunt d'Espanya. Perquè has participat, torno a insistir, en tots els governs de la democràcia espanyola. Perquè amb Suárez també es va pactar per part del nacionalisme català. És a dir, el nacionalisme català ha estat present a tots els governs d'Espanya d'una manera o una altra.
Pot estar un mal, no? Si hi hagués hagut una força política a nivell de tota Espanya, no, més centrada, més
jo sempre dic el mateix,
més bisagra,
i
no dependre tant dels nacionalistes, clar, siguin catalans o bascos.
Jo també miro amb molta comprensió a la història recent d'Espanya, perquè també és el millor període de la nostra història. És a dir, jo crec que aquí el que s'ha d'analitzar és el moment en el que es trenca el pacte constitucional. La política és molt complicada, i a Espanya encara més, i des del punt de vista territorial encara més. També jutjar el passat en paràmetres d'ara, sí, és molt injust, perquè durant un temps aquesta col·laboració doncs va donar fruits. El problema és en quin moment es trenca el pacte constitucional. Jo tinc una opinió. Per mi es trenca de manera irreversible el 9 de novembre de 2014. Aquesta és una opinió personal. La resta eren dificultats que s'havíem tingut sempre. Dificultats en finançament, dificultats, sí, sí, en acords de tal, però el dia en què un govern de Catalunya decideix a trencar el pacte constitucional, per mi és el 9 de novembre de 2014. I a partir d'aquí ha passat pràcticament una dècada, el que ha passat és conegut per tothom, però jo crec que és evidentment és el nacionalisme.
Una dècada perduda, diuen.
Sí,
no?
Sí, clar.
Una dècada perduda.
Evidentment. Per tant, qualsevol opció de futur ha de tenir present que ha de consistir en recuperar l'esperit de la transició, no premiar els que van trencar el pacte constitucional.
Quan, en aquest sentit, quan veu l'informe, l'estudi que ha presentat Foment del Treball aquesta setmana, en el qual critica totes les administracions per la falta d'inversió en infraestructures i, sense posar ni una coma, reclama altres plans quan abans millor de Rodalies a la Generalitat com solució pel problema de Rodalies a Catalunya, té la sensació d'estar tornant a viure quelcom que ja havia passat, que no hem après res, que hem après i per això tornem a les infraestructures?
Jo el que vull és que el servei de Rodalies funcioni, i des d'aquest punt de vista m'és indiferent que el gestioni si funciona, però això de pensar a priori que qualsevol àrea de gestió funcionarà millor gestionada pel govern de Catalunya que el govern d'Espanya, és molt pensar. És a dir, si analitzem el que ha passat darrerament, la mala gestió és transversal, perquè el govern de Sánchez ha estat un desastre, però durant la darrera dècada tots els governs de Catalunya han sigut un desastre encara pitjor. Jo no havia vist mai a la història democràtica moderna occidental que no es pogués celebrar un procés de selecció de personal d'interins, perquè, clar, és que això ens porta al segle XVIII, m'atreveria a dir. O sigui, i això està passant a Catalunya. Per tant, els mateixos que diuen, o que demostren, perdó, que no són capaços de fer un procés de selecció d'interins, diguin que en les seves mans Rodalies funcionaria millor, home, em permetrà que dubti.
Això augura eleccions anticipades també a Catalunya, o aquest front independentista... Aviam, guanyarà temps l'independentisme amb això de...
El que passa és que a Catalunya acostuma a passar jo crec que tant de bo fossin quan més aviat millor, perquè la situació aquí des del punt de vista de majories és insostenible, no? El que passa és que no acostuma, bueno, hi ha algun cas de suïcidi polític en la història d'Espanya i de la resta d'Europa. Em ve al cap un que va fer Jacques Chirac, innecessari per ell, un altre que va fer Jospin a França. Albert Rivera va forçar unes eleccions que...
També volia preguntar-la una mica a Ciutadans.
Que van provocar el seu... Per tant, res és descartable, no? Però a mi se'm fa de difícil pensar que Pere Aragonès convoqui unes eleccions que perdrà segur, ara per ara.
Més aviat creus que el que buscarà és que Junts es repensi, o almenys que doni suport...
Efectivament. Crec que buscarà un escenari en el que pugui tenir una majoria diferent a la que té ara. Això crec que és el que passarà. Crec que això serà, pot acabar ser bo per Esquerra, no ho sé, però el que segur que serà és molt dolent per Catalunya.
Ciutadans, què ha passat? Vull dir, és el seu rival?
Jo no, per mi
bueno,
no.
El PP aquí a Catalunya aguanta, Ciutadans. La darrera oportunitat serà les autonòmiques, clar, però no sé jo.
No, si arriba. Si arriba, no,
bueno,
si
ells arriba. Volen no arribar, però...
Jo el primer que he de dir és... hem sigut adversaris, però... traslladat el meu màxim respecte cap als seus dirigents i cap a la gent que encara els ha votat, entre altres coses perquè amb allò essencial de la vida i de la vida política i democràtica estem d'acord, en el respecte a la Constitució, en el respecte a unes mínimes normes de convivència, amb la necessitat que les institucions siguin respectades. La gent que ha dirigit i que ha votat Ciutadans pensen igual que jo, i per tant tot el meu respecte. Jo crec, i per tant amb tota la humilitat del món, perquè nosaltres hem viscut temps molt difícils, ara estem una mica millor, però el fet d'haver viscut temps tan complicats t'ha de portar a tenir humilitat. Jo crec que va haver un moment que no van ser fidels als seus principis fundacionals, i que els seus principis fundacionals era combatre el nacionalisme a Catalunya i garantir la governabilitat d'Espanya per evitar que el separatisme tingués la clau. I en canvi de fer aquestes dues coses que els van permetre guanyar de manera brillant unes eleccions a Catalunya i tenir un grup parlamentari extraordinari a Madrid que podia garantir l'estabilitat política, van decidir fugir de Catalunya i provocar inestabilitat política a Espanya en lloc d'estabilitat. I això és el que, quan tu tens dues qüestions fundacionals claus i no compleixes cap de les dues, el que fa la gent és dir, no, escolta, jo et vaig votar per això, no per això altre.
Clar. I canvien. Aviam, senyor Fernández, ens situem el dia 24 de juliol, dia després de les eleccions. Posem pel cas hipotètic, que el senyor Feijó és president del govern, guanya les eleccions. Què pot passar? Què pot passar en el sentit de que el PP torna al poder, jo no sé si amb l'ajut de Vox o no, ja això es veurà el dia 23 de la nit o el dia 24. Què pot passar? Vaticina vostè un ambientillo caldejat amb el PP al poder, sobretot aquí a Catalunya?
Jo crec que el fonamental l'endemà de les eleccions, amb l'escenari que vostè planteja, serà un alivi important de la societat espanyola. Això ja per començar. La segona qüestió és la visió d'un futur amb més esperança. Conscients de les dificultats, però amb més esperança. I el tercer, evidentment, és que hi haurà dificultats, clar. I hi haurà dificultats de gestió econòmica, hi haurà dificultats polítiques, aquí a Catalunya alguns problemes continuaran. Per tant, el que jo no li diré és que una victòria del Partit Popular serà miraculosa l'endemà mateix, perquè jo no sóc un populista. Però el que també li puc dir és que la gent estarà molt més contenta que ara.
Però sí que hi ha un element que l'altre dia apuntava Feijó davant del Cercle, que era ell parlava de la necessitat de revisar tot el tema del finançament autonòmic, no? Recordem que ahí empezó todo, no? Amb la discrepància sobre el tema del tema del finançament. En aquest sentit, creus que una revisió del finançament autonòmic que al final doni més recursos a les autonomies, no? I a totes les autonomies, podria ser una proposta vàlida per per ajudar una mica a redreçar, no, la situació a Catalunya, econòmica, política, d'estabilitat.
Jo crec que un bon sistema de finançament és, en general, si millora l'anterior, una gran notícia per tothom. Però no trobo una relació causa-efecte entre determinats problemes polítics i el finançament. De fet, crec que s'ha fet servir més com a excusa que com a motivació real, i m'explico. El procés que comença l'any 2012 i que efectivament hi ha una escenificació en la qual Artur Mas demana més diners a Mariano Rajoy es fa 3 anys després d'aprovar un nou sistema de finançament entre el govern de Catalunya i el govern d'Espanya, entre José Montilla, Puigcercós i José Luis Rodríguez Zapatero, que havia de tenir una vigència de 25 anys i que era el millor, se suposava, finançament de la història. Sí. Doncs bé, 3 anys després, tot i haver signat l'acord per 25 anys, ja deien que Espanya no roba. Per tant, hi ha gent que li pots donar el que vulgui que continuaran dient que Espanya no roba. I crec que els problemes polítics, els problemes econòmics se solucionen amb polítiques econòmiques. Els problemes de gestió pública es milloren amb una bona gestió econòmica. Però hi ha problemes de tipus ideològic, polític, que no tenen res a veure amb l'economia i que compten, i molt. I jo l'altre dia posava un exemple de per què moltes vegades la gent s'oblida de la legitimitat de les idees. És a dir, el vot juvenil ha millorat molt pel Partit Popular en aquestes eleccions. I el Partit Socialista estava convençut, Sánchez estava convençut, que regalant 400 euros als joves 2 dies abans de les eleccions anirien en massa a votar-lo. No! No es pot comprar. Bueno, a Espanya hi ha hagut una compra de vots d'altre tipus molt pitjor, però no es pot comprar en termes polítics el vot d'un jove pensant que regalant-li 400 euros substitueixes els seus ideals, els seus principis i els seus valors. I això serveix també per a aquells que tenen uns principis i uns valors contraris a la democràcia. És a dir, no, això no canviarà per un sistema de finançament. Jo estic a favor d'un millor sistema de finançament pel conjunt de la democràcia espanyola, només faltaria. No només Catalunya surt perjudicada de l'actual sistema. València surt pitjor encara. Balears surt pitjor. És a dir, hi ha comunitats que surten pitjor parades que Catalunya. Per tant, si s'ha de fer un sistema de finançament millor per intentar reduir doncs aquesta distància entre comunitats autònomes respecte al finançament autonòmic, jo estaria totalment d'acord. Ara bé, si algú es pensa que això resoldrà el problema polític, no. I el problema polític tampoc no se solucionarà l'endemà regalant-li tot el que demani el separatisme. De vegades els problemes polítics jo crec que sí que tenen solució, i es va demostrar la transició espanyola, però només se solucionen quan es respecten de debò les regles del joc democràtic. Si tu tens al davant algú que diu que no vol respectar les regles del joc democràtic, el problema no es pot solucionar, perquè clar, el que et demanen sempre serà il·legal, i això nosaltres no ho podem donar.
Jo vull sortir un moment de Catalunya per preguntar-li, durant aquesta campanya electoral i a mesos abans s'ha parlat del lideratge i de la popularitat d'Isabel Díaz Ayuso com un contrapès i fins i tot com un problema pel lideratge d'Alberto Núñez Feijóo al PP. Aquesta popularitat d'Ayuso és un problema per Feijóo?
Jo crec que s'ha demostrat que són lideratges compartits i absolutament compatibles. És a dir, nosaltres ara mateix, i encara passarà més ara amb el gran resultat electoral, ara sorgiran figures que seran presidents autonòmics a València i a d'altres llocs que tenen una oportunitat també de construir lideratges molt forts a les seves comunitats autònomes. I s'ha demostrat clarament que el lideratge que té Ayuso no ha afectat negativament Feijóo, tot el contrari. Quan el lideratge és fort, hi ha lleialtat mútua, que és la clau, els lideratges acaben sortint reforçats.
Tot i així, el lideratge de Madrid sempre és vist amb un cert respecte per la resta de l'organització del PP?
Home, el lloc on et voten més i hi ha més població, doncs és evident que té més pes que els llocs com aquí que et voten menys. Jo crec que això també és de Barrio Sésamo. Crec que sí. És una anàlisi bastant lluïda.
Esclar. Tornant a Catalunya, sortint de Madrid, això del front democràtic que ha proposat el president Pere Aragonès, no? Com li penseu fer front? O com li penseu fer front al Partit Popular Català? Tornem al famós cordó sanitari de fa uns anys.
Sí, sí,
ara
sí.
És contra PP, Vox, Ciutadans... vostès ja l'han patit.
No, és que és gravíssim. És a dir, això de qui es cregui que això que estan fent o que volen fer és només per la irrupció de Vox? No, això ens ho van fer nosaltres a través del pacte del Tinell. Era president del partit Josep Piqué, que no era una persona precisament radical. Era una persona moderada. I malgrat la seva moderació ideològica i d'actitud, el Partit Socialista i el separatisme li van fer un cordó sanitari anomenat Pacte del Tinell. Per tant, hem també d'entendre la naturalesa del moviment separatista, com funciona. I que, evidentment, nosaltres desitgem que això no passi. Però hem d'estar preparats per si passa. Ara, el que vostè em diu què farem, jo també li he de dir.
Com se li
clar, però jo també li he de dir.
Jo li he de dir, més divisió a Catalunya.
Però hem d'esperar que ho facin. Perquè a mi el que no m'agrada és fer allò de que es diu en castellà del pájaro de mal agüero. La malastrugança, que diuen. Sí. Perquè, clar, si jo ara avanço un escenari de conflicte que no ha passat encara...
No estàs fomentant, no?
No, clar, no ha passat. Ara, jo l'únic que dic és que hem d'estar preparats pel que pugui passar. I, per tant, és el que farem. De moment, estar preparats, perquè la història recent no ens dona masses esperances.
Vinga, més coses. El que sí que... Segur que tenim aquí un munt de preguntes.
Sí, el... Una possible victòria del PP a les eleccions generals pot significar que, a diferència de l'etapa en la que ha governat el PSOE, en la que s'ha trobat una política europea de despesa expansiva, això ja està anunciat que a la tornada de la cantonada Europa tornarà unes polítiques de control de dèficit, no? Us preocupa que el PP i a Feijó li torni a tocar el paper de dolent de la pel·lícula, de dir que fins aquí hem arribat i que no, ja, no podem gastar més?
Bé, nosaltres estem molt acostumats al paper del dolent de la pel·lícula. De fet, l'interpretem amb el mètode Stanislavski, ens surt molt natural, perquè la història moltes vegades ens suposa així. És veritat que fa una mica de ràbia, s'ha de reconèixer que el Sánchez, que ha fet el que ha fet, que per nosaltres és un desastre, resulta que s'ha trobat la aixeta oberta de diners d'Europa, tot el que ha volgut i més. I ara arribarem nosaltres i efectivament es tancarà l'aixeta i s'haurà de ser més rigorós. Però sap el que li dic? Que també s'ha d'assumir la realitat. I crec que la societat espanyola ha d'assumir que després de cicles expansius arriben cicles, també passa a les famílies, amb l'estalvi familiar i amb moltes coses més. I també s'ha de recordar que aquelles societats que van fer els deures en aquella època, i estic pensant per exemple en Portugal, parlava Feijó l'altre dia de Portugal, ara resulta que són societats que tenen un deute públic controlat, que tenen un dèficit públic mínim. Estem parlant de que Espanya estava en 4,8 i que ells estaven en un 0,5, no recordo exactament la xifra. És a dir, que Portugal, com s'acostuma a dir, l'expressió va com un tiro, i és perquè en el seu moment, amb un sacrifici important, però van fer els llibres, no? Per tant, això es pot aplicar també a l'Espanya de les reformes econòmiques de Rajoy. Espanya va sortir reforçada d'aquell període de crisi brutal perquè, sense necessitat de ser intervinguda pels homes de negre de Brussel·les, va decidir prendre les mesures que eren necessàries, no? I jo crec que això és la responsabilitat d'un governant. Si tu tens al capdavant un president que només pensa en ell mateix, com és el cas de Sánchez, com que els diners no són seus, són dels ciutadans, se'ls gastarà com ell vulgui, regalarà xecs de 400 euros, etc., per veure si guanya les eleccions. Si tu tens davant governants responsables, saps que moltes vegades hauran de prendre decisions difícils, però que són les que toquen. Ja ho veurem. Jo estic absolutament convençut que la situació que ve per davant, afortunadament, no serà del nivell que es va viure amb la crisi de l'immobiliari i els anys 2012, el que li va tocar fer a Mariano Rajoy. Jo crec que els ajustos, els que s'hagin de produir, seran d'un altre tipus. No viurem, afortunadament, insisteixo, el que es va viure.
Molt bé, ens queden 3 minuts per acabar el programa, però hem de convidar el senyor Alejandro Fernández perquè té una obligació familiar d'anar a buscar la seva filla, que ve de Colònies, i l'hem d'excusar si no arribarà tard, i això seria imperdonable.
Molt bé.
Seria imperdonable. Alejandro, moltíssimes gràcies per estar aquest dissabte amb nosaltres, moltíssima sort i que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies, una abraçada enorme.
Molt bé, nosaltres continuem, si em permeteu, 3 minutets amb la Iva, la Maria Jesús i el Leandro, doncs fer una repassada final. Escolta, a mi m'interessa molt la vostra opinió ràpida, si vuela pluma, de què pot passar a Barcelona. Veieu a Trias ja completament consolidat com a alcalde, Collboni té possibilitats, Colau encara es garraparà, va, vinga.
Jo tinc la sensació de que el que passi a Barcelona no serà o no té per què ser definitiu, que la convocatòria d'eleccions generals ha condicionat moltíssim l'escenari i és molt, molt complicat per tothom fer pactes abans del 23 de juliol, però això no vol dir que els pactes no arribin a l'octubre.
Va, Maria Jesús,
jo
no, la piscina. No,
bueno, la piscina, jo veig Junts Esquerra, o sigui, sobretot amb aquest front que allunya qualsevol pacte entre PSC, Comuns i Esquerra, no? Esquerra, aquest eix Esquerra que ara queda una altra vegada diluït amb això del front comú dels independentistes, però bueno, no sé.
Vale, Andro. Complicat, no?
És complicat, jo crec que la foto que sortirà el dia 7 no serà la mateixa, no? Que finalment pugui haver-hi de cara als propers 4 anys. Tenim unes eleccions generals pel mig i això marcarà molt.
Molt bé. Escolteu, què us va semblar el de la Juana Dolores l'altre dia a TV3?
A veure, és un personatge, és una demagoga, però feia temps que a TV3 no sortia algú cantando las 40 i crec que el Graset va aguantar molt bé, va estar perfecte. Va ser molt divertit,
ser xaparot,
però sí que és una mica un personatge que aquesta noia
va
que m'encanta.
Fora de to, fora de to.
Una miqueta sí, però bueno, és divertit.
Tu no hi eres aquell dia, Iva?
Jo afortunadament vaig anar el dia següent i ja havia passat la tempesta. Perquè allà no va rebre només Trias, allà va rebre tothom que es movia.
Sí, sí.
Exagerat, sobrepassada, no?
O què? Jo, és que a mi...
Pots dir el mateix, però sense anar insultant ni sense faltar.
Sí, no,
ni a Trias, ni a la llibreria sí. Ona, ni a ningú. No?
Sobretot perquè hi ha una hi ha un edadisme en aquesta generació i aquest tipus d'esquerra.
De que van sobrats, no? De tot.
No, i sobretot que qualsevol cosa que vingui d'una persona que té més de 40 anys és horrorós per definició. Que, clar, jo en tinc 50, amb la qual cosa em tira d'esquenes. Ja. Reconec que és un prejudici que em posa ja molt en contra d'aquest tipus d'opinions.
I Leandro, que tu vas veure el xou?
No vaig veure, l'he vist després.
A posteriori, no?
I no opinaré.
Bueno, doncs escolta, ens quedem aquí. Gràcies, Leandro Lamor, a la Iva Anguera, a Maria Jesús Cañizares, per estar aquest dissabte al Converses en companyia d'Alejandro Fernández, que ha hagut de marxar corrents per rebuscar la seva filla, que tingui una bona rebuda. Dissabte acabem més converses, com sempre, per Cadena Cope Catalunya i Andorra, des d'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Bona tarda i molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
Adéu. Adéu.